Són les 8 del matí. Bon dia a tothom.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Aquest cap de setmana va començar el Carnaval de Pals. Com tants altres llocs, es va fer una rua a la tarda i una festa amb DJs i concert de Doctor Prats inclòs. Si fa no fa, com tants d'altres llocs, però deixeu-me centrar-me en el de Pals, perquè ja fa anys que al meu poble hi corre la brama que no es fa gaire res, que la gent no es motiva, que el poc que es fa sempre és el mateix, etc, etc. Vejam, a Pals no passem per ser el centre de la diversió de la Costa Brava, això és cert. Però no ho és menys reconèixer que ja fa temps que hi ha gent que hi posa ganes, esforç i moltes hores per tirar endavant activitats com la del Carnaval. Em diuen que la festa de la nit va justejar de gent cap al tard, però que al mateix temps jo he anat veient vídeos de la rua de la tarda que va estar la mar de bé. I per què us ho explico això? Doncs perquè els pobles petits venim d'un immobilisme històric que basa el gruix de les activitats en la festa major i la resta de derivades, i aquest model, que gairebé es pot dir que ha caducat, necessita una revisió a fons. I en aquest sentit, que un grup de gent com la Colla Carmània, impulsors de la iniciativa, decideixin apostar per una festa de carnaval així, així de gran i amb aquesta ambició, no oblidem que hi havien 10 carrosses o 10 comparses, i això a Pals és molt, doncs deia que una iniciativa com aquesta existeixi, està bé. I està bé perquè significa canvi, revulsiu, iniciativa i col·laboració entre les entitats i els ajuntaments. Aquestes coses que a pobles grans semblen normals i que en pobles petits com el meu costen més de fer. Per això, avui volia posar en valor el Carnaval de Pals, que aquest any eren 300, doncs l'any que ve 350, i així anar pujant fins que es pugui mirar de tu a tu amb el de Palamós, el de Santa Cristina o qualsevol altre, o no cal, simplement fins que es pugui mirar amb ell mateix amb cara de satisfacció. Felicitats i per molts anys. Són les 8 del matí i 2 minuts.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, que com cada dia ens porta la previsió del temps, Martí.
Bon dia, avui esperem un dia força avorrit meteorològicament parlant, i és que el domini de l'ambient assolellat i les bones temperatures ens acompanyaran uns quants dies. Avui esperem arribar als 19 graus de màxima i als 2 de mínim al vespre. I com dèiem, els propers dies igualment marcats pel bon temps i una bona temperatura.
Doncs la temperatura mínima que deia Martí, aquests 2 graus positius, que els marca ara el termòmetre de Torroella de Montgrí, també els marca el termòmetre de Sant Feliu de Guíxols, el de la Bisbal, el de Pals, el de Monells, el de Platja d'Aro o el de Palafrugell, 2 graus de temperatura compartida a casa nostra en un dimarts 21 de febrer del 2016. Esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Ràdio Bisbal i amb Extra FM. Comencem! I comencem, com sempre, repassant la informació més pròxima. Volem que sortiu de casa informats o informades. Volem, en una pinzellada ràpida, explicar-vos tot allò que passa al nostre voltant.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
Almenys una quarantena de pisos ocupats a la Bisbal, Toni Selles.
Bon dia. Un estudi de l'Àrea d'Acció Social i Ciutadania de l'Ajuntament de la Bisbal ha detectat un total de 67 ocupacions d'immobles. D'aquestes, 41 han estat confirmades per la Policia Municipal. L'Ajuntament denuncia l'existència de màfies que ocupen pisos i després els lloguen per 150 euros al mes.
L'estudi elaborat per la Fundació Sergi conclou que hi ha 319 habitatges provinents d'un procés d'execució hipotecària. Aquesta xifra suposa gairebé la meitat del total d'habitatges buits al municipi, segons el cens de 2011 amb què compta l'Ajuntament. Ara el consistori pretén inspeccionar i mobilitzar el conjunt d'aquests habitatges buits per tal que es converteixin en futurs destins de lloguer social. Els responsables municipals ja s'han entrevistat amb les entitats financeres propietàries dels immobles per intentar aconseguir-ne la cessió i revertir les situacions d'ocupació il·legal.
Les 8 i 4 minuts, la detecció precoç de l'autisme és fonamental per al seu tractament.
El Baix Empordà compta des de fa pocs dies amb una unitat especialitzada en la detecció precoç de casos d'autisme en infants. És la segona de les comarques gironines després de la del Gironès. El gerent de CatSalut a la demarcació, Miquel Carreras, destaca a Ràdio Capital que aquesta unitat és molt important perquè cal detectar l'autisme quan abans millor.
La unitat especialitzada no té una seu física concreta, sinó que la integren especialistes de l'ensenyament, els afers socials i la salut, que s'encarreguen de coordinar i valorar els casos que els arriben, ja sigui des de les famílies, el sistema educatiu o la xarxa de salut. Aquests professionals reben el cas i l'estudien per fer un diagnòstic i després determinar quin és el tractament més adient per aquell cas en concret. Segons el doctor Miquel Carreras, la detecció primerenca és molt important.
Sobretot és a l'escola, és a l'escola on es detecten aquests casos, aquestes alteracions, que veuen que no és un nen que no se socialitza prou, que no té prou contacte amb els companys, que fa actituds una mica diferents de les altres, des de l'escola Bressol, a l'edat d'infants, a primària o secundària. Com més aviat els detectem, més aviat ens va bé per fer un tractament i una orientació terapèutica adequada.
L'autisme es caracteritza per un desenvolupament marcadament anormal o per la deficiència de la interacció i de la comunicació social, així com per un repertori extremadament restringit d'activitats i interessos de les persones.
Són les 8 del matí, gairebé 6 minuts. Els industrials de Palamós reclamen que es desencalli la zona industrial de la Pietat.
L'Associació Palamosina d'Empresaris Industrials s'ha pronunciat en els Estira i Arronsa sobre la manca de sòl industrial al municipi. L'entitat aposta perquè es desencalli la zona industrial prevista pel Pla General d'Ordenació Urbana, el POUM, al sector de la Pietat, on ja hi ha la Hutchinson. A més, segons el Punt Avui, els empresaris reclamen que el tema s'acceleri. Aquesta associació l'integren prop d'una vintena d'industrials, tot i que havien sigut molts més.
L'entitat considera que el projecte que el govern municipal vol impulsar el sector de la Pietat s'adapta a les necessitats i és respectuós amb el medi ambient. Per això reclama que es desencalli ja i alerta que és urgent que el municipi pugui disposar de més naus industrials. Darrerament, el govern municipal, format per Esquerra Republicana i Convergència i Unió, ha fet arribar una nova proposta als grups en què manté el sector de la Pietat, però amb un plantejament d'una àrea més reduïda de 25 hectàrees.
Platja d'Aro obre les consultes del Pla Director d'Equipaments.
La Regidoria de Participació Ciutadana i Dinamització Comunitària de l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro desenvolupa la fase de diagnosi del nou Pla Director d'Equipaments al municipi. Des de l'estiu ha recollit informació sobre els equipaments existents per elaborar un inventari i conèixer la valoració que en fan els tècnics municipals. Ara és el torn de dos tallers participatius. Un serà amb membres de tots els grups polítics municipals i l'altre amb una representació de la ciutadania.
L'objectiu és que hi hagi representació dels diferents nuclis, franges d'edat, gènere i origen. Per participar-hi cal estar empadronat al municipi o tenir-hi segona residència amb una antiguitat mínima de 5 anys. No hi poden participar els que hagin estat membres electes en el darrer procés electoral municipal. El Pla Director d'Equipaments ha de ser una eina de planificació que marqui les necessitats i les prioritats d'inversions en equipaments pels pròxims anys.
I acabem reformes a l'asil Surís de Sant Feliu de Guíxols.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols destina 1,2 milions d'euros a les obres de millora dels entorns de l'asil Surís. El termini previst per aquests treballs és de 8 mesos.
El consistori té previst començar les obres la propera tardor. Primer s'abordarà la millora dels entorns de l'asil amb la reordenació dels jardins, l'enderroc de la tanca de pedra del carrer 2 de maig i la reforma total de la plaça de l'Abric. La darrera junta de govern ja li ha donat llum verda i es preveu que s'adjudiqui l'obra abans de l'estiu.
Això és tot per ara. Tornem amb el resum de l'actualitat més pròxima quan faltin uns 5 minuts per les 9. Fins després.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Ara passen 8 minuts de les 8 del matí. Però el resum informatiu del dia segueix aquí al Supermatí. Perquè volem conèixer també de primera mà aquells titulars, aquelles notícies de la resta de Catalunya, Espanya i el món.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Les exportacions catalanes registren un nou rècord. Dani Cortés, bon dia.
Bon dia. Els populars governen a Múrcia gràcies al suport de Ciutadans. Ara el president de la comunitat, Pedro Antonio Sánchez, ha estat imputat per corrupció i el partit taronja tenia un acord d'investidura amb Mariano Rajoy que deia que tots els càrrecs imputats havien de dimitir. Ara, però, el PP diu que no hi haurà cap substitució perquè no hi ha hagut corrupció.
Bé, és evident que aquest no és el titular, aquesta no és la notícia que es corresponia amb el titular que us acabem de donar. Bé, ara sí, sembla que ja tenim a punt en Dani Cortés. Junts pel Sí vol impulsar una comissió d'investigació al Parlament sobre l'operació Catalunya.
La coalició independentista vol que hi donin explicacions Soraya Sáenz de Santa Maria, Jorge Fernández Díaz, Jorge Moragas, Alicia Sánchez Camacho, Enric Millo i el comissari José Villarejo. Junts pel Sí busca suports parlamentaris per poder tirar endavant la proposta aquesta mateixa setmana. L'anunci arriba després que el diari Público filtrés noves gravacions que vinculen la dirigent del Partit Popular de Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, amb l'operació Catalunya. De moment, ja se sap que la CUP i els socialistes sí que hi donaran suport.
Les 8 i 11, la presó model de Barcelona tancarà el mes de juny.
Perquè això sigui possible, d'aquí dues setmanes deixaran d'arribar-hi presos abans del que estava previst, segons el que havia anunciat el govern. Aquesta presó té més d'un segle d'història i es troba al cor de Barcelona. El seu tancament s'ha anunciat a anteriors legislatures, però no s'havia fet realitat encara. Ara queda la incògnita de com es concretarà el tancament, perquè els funcionaris de presons demanen que la seva desaparició no impliqui un sobrecarregament de la resta de presons.
Les exportacions catalanes registren un nou rècord.
En concret, les empreses catalanes han exportat 65.000 milions d'euros aquest últim any. Això suposa un creixement del 2% respecte a l'any passat. És una taxa de creixement superior a la de la zona euro, que està en el 0,7%, la de l'Estat, que està en l'1,7%, també la d'Alemanya, que està en l'1,2%, o la d'Itàlia, que està en l'1,1%.
Són les 8 del matí i 12 minuts. Les dones catalanes són les que més viuen d'Europa.
Sí, és que les dones catalanes tenen una esperança de vida de 86 anys. Entre els homes, l'indicador es situa als 80,5 anys, també per sobre del nivell de l'Estat i en sisena posició a la Unió Europea. Són dades de l'informe de Salut 2016. Tot i que els homes viuen menys, tenen la percepció que la seva salut és bona durant més temps. El 85% dels homes creuen que tenen bona salut, mentre que en les dones ho perceben el 81%.
Augmenten el 40% les denúncies per abusos sexuals al país.
Les denúncies per abusos sexuals s'han multiplicat. Han passat de 700 el 2015 a més de 1.000 l'any passat. L'escàndol de pederàstia dels Maristes, destapat fa un any, va portar desenes de pares i alumnes a denunciar tocaments i agressions sexuals. Aquest escàndol ha fet aflorar, doncs, un delicte ocult durant molts anys a les estadístiques. En concret, les denúncies van pujar un 43% el 2016. Un dels possibles motius, segons els Mossos d'Esquadra, és que la reforma del Codi Penal, que va entrar en vigor el 2015, va elevar l'edat de consentiment sexual dels 13 als 16 anys.
I acabem, el Barça i Neymar seran processats per estafa pel cas Neymar.
Les diferents parts implicades podran demanar que s'adoptin mesures cautelars per als condemnats divendres passat. Són Iñaki Urdangarín i Diego Torres, principalment. Tot i que les jutgesses van demanar presó per tots dos, encara no hi han anat perquè poden recórrer la sentència al Tribunal Suprem. És a dir, la sentència no és ferma.
Bé, és evident que aquesta tampoc és la crònica que correspon al titular. Hem de parlar amb en Dani Cortés, que a aquesta hora encara està adormit. Falta un minut perquè sigui un quart de nou del matí. Recordeu que l'actualitat més pròxima la podeu trobar, com sempre, actualitzada al portal radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
8 i 14, anem amb l'agenda. És un quart de nou. Repassem les principals activitats en l'àmbit cultural, lúdic i festiu que, com cada dia, en David Parreño tria per sintetitzar a la nostra agenda d'avui.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
La Bisbal prepara el Carnestoltes Popular.
La Bisbal ja té punt el Carnestoltes Popular, que tindrà lloc aquest dissabte a la tarda. A 4:45 ja comença l'animació infantil a la plaça del Castell. I a partir de les 6 faran la cercavila amb la Marching Band de Girona i la Bisband d'Empordà.
Els pobles petits també celebren el Carnaval.
A Jafra, el dissabte, a 4:45 de la tarda, comença la cercavila de Carnaval a la plaça Major. Estarà acompanyada d'un berenar i ball de festa al local social. A Bellcaire, aquest divendres, trobareu berenar popular a les 5 de la tarda al centre cívic amb animació d'Eloi Castillo. I al Bons, el dissabte, a 4 de la tarda, surt la gran cercavila des del bar social. El diumenge a 6 tindrà lloc la passarel·la de Carnaval a la sala del cinema. I ja la setmana que ve, el dilluns, a 6 de la tarda, a la sala del cinema, acollirà el ball de disfressa.
I acabem amb una audició musical a Palafrugell.
Sí, l'Escola de Música de Palafrugell novament organitza avui una audició musical. Serà a 9:15 del vespre a l'Auditori L'Energia.
Un quart i un minut a 9 del matí. El Supermatí és temps pel comentari. Comentari que avui, a l'època de Carnestoltes, ens porta la xef Iolanda Bustos i, evidentment, portant-ho al seu terreny, Iolanda.
Bon dia i bon Carnestoltes a tothom. Avui us parlo de les menges del senyor Carnestoltes. Com totes les festes religioses que sempre van acompanyades tradicionalment d'especialitats gastronòmiques, doncs la del Carnestoltes va acompanyada de productes com la coca de greixons, la botifarra d'ou i les sardines, com bé sabeu, no? A l'Empordà, que són d'arrels i tradicions, ens agrada celebrar les festes com es mereixen, sempre i quan hi hagi, això sí, una bona taula, una taula generosa, amb viandes, persones i música, si pot ser. El que ja no seguim tant potser són les restriccions com les imposades per la Quaresma. Encara que els que som de pagès continuem matant el porc abans del Carnestoltes per fer-ne botifarres, lloms, fuets, cansalada. A més, coincideix amb una bona lluna, doncs la setmana abans del Carnestoltes sempre és minvant. I per fer els elaborats del porc, aquesta fase lunar afavoreix molt amb sabor i amb la conservació dels embotits. La botifarra d'ou potser és més popular a Osona que a l'Empordà, però aquí també la podem trobar fàcilment. Es tracta d'un embotit que es fa amb carn picada, barrejant-hi algunes espècies i ous, i tot trinxat i llavors embotit. I llavors es fa coure amb aigua, sal i herbes aromàtiques. És, bueno, proteïna a dojo, això, eh? La coca de llardons, hi ha qui la fa, o qui li agrada molsuda, i d'altres la prefereixen seca i cruixent. Si la fem molsuda, tipus pa de pessic, amb els llardons ben picats i entremig, i per sobre ametlles o pinyons, doncs us recomano també afegir-hi un xupito de ratafia, que li queda molt bona, ja en direu. I si la feu en base de pasta de full, escampant-hi els llardons així per sobre ben picats, també la pinteu així amb ou i sucre, amb pinyons, amb ametlles, i poseu-hi també una miqueta de matafòlog en pols, que li donarà aquell gustet especial que sembla recordaran també els bunyols. Les sardines cuites a la brasa, amb foguera popular millor, són una menja per l'últim dia de Carnestoltes. L'enterrament de la sardina anuncia el fi de festa i disbauxa i que durant una quarantena s'ha de fer bondat. L'enterrament de la sardina també es referia a que els homes havien d'amagar la sardina. I em sembla que a mi aquesta última tradició, els empordanesos, ens fem una mica els sorts. Apa, bons Carnestoltes.
El comentari de la xef Iolanda Bustos del restaurant La Calèndula, més indicat que mai en aquestes dates properes, bueno, aquestes dates de Carnestoltes directament. Les 8 del matí, 19 minuts.
L'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Senyor Miquel Martí, bon dia.
Hola, molt bon dia.
En Miquel Martí és el cap de l'àrea de patrimoni de Palamós. Volem parlar amb ell coincidint amb la reobertura del claustre que coincideix en aquests dies. Abans, però, fem una radiografia amb en David Parreño. David.
Doncs sí, davant de l'èxit de públic del 2016, l'Ajuntament de Palamós i la plataforma cultural Focus Engelhorn ha acordat que enguany es faran 8 visites guiades al claustre, que és el doble de l'any passat. Es duran a terme els mesos de març, abril, octubre i novembre, i el Museu de la Pesca s'encarregarà de gestionar-les.
8 visites guiades, que si no m'equivoco són al voltant d'unes 200 persones, senyor Martín.
Sí, hola, molt bon dia. Efectivament, aquest any anem per les 200 persones, efectivament.
Bé, el diari Ara titulava una notícia que deia que l'obertura del claustre de Palamós no tanca la polèmica i parlava fins i tot d'una visita amb morbo.
Bueno, la veritat és que la historiografia que gira entorn del claustre efectivament li dona un caràcter en aquests moments mediàtic principalment, però també és veritat que ha estat objecte i seguirà sent objecte de recerca, d'estudi i probablement també de controvèrsia.
Posem-ho una mica en context, expliquem la història, d'on ve l'origen d'aquesta, entre cometes, d'aquesta polèmica, més que res per la gent que ens estigui escoltant i no ho conegui.
Bé, fonamentalment perquè hi ha estudiosos i experts en història de l'art que han defensat, potser no la totalitat, però sí una part important de les peces que conformen aquest claustre, doncs que tenen un origen autèntic, que per tant són d'època medieval i que la seva construcció la seva fabricació es remunta a fa més de 1000 anys. Uh-huh. En canvi, els estudis oficials que en el seu moment van carregar la Generalitat de Catalunya per determinar doncs precisament l'autenticitat o no d'aquest element arquitectònic, doncs ens porten a pensar que es tracta doncs d'una recreació, es tracta d'una construcció feta expressament per ser venuda, per entrar en el joc del mercat de l'art, i en aquest sentit doncs tot i que no és d'una manera contundent, sí que en conjunt i en global es pot dir que no ho és. La veritat és que la recerca està oberta. És veritat que també fa poc, relativament poc, que s'ha estudiat aquesta peça, que s'està estudiant aquesta peça. Uh-huh. I per tant hi ha aquestes dues versions que encara són vives i són presents en el que és, diguem, la discussió i el debat i la reflexió científica.
Mm-hmm. La Generalitat va descartar declarar-ho bé d'interès nacional i traspassava a l'Ajuntament la responsabilitat de donar-li el títol de bé d'interès local. És finalment un bé d'interès local per l'Ajuntament de Palamós?
Bé, efectivament, una vegada la Generalitat de Catalunya va determinar que ja no es tractava d'una peça, diguem, de l'època, va desestimar la possibilitat de la seva conservació com a bé cultural d'interès nacional, però al mateix temps reconeixia la singularitat de l'element, es parlava de la monumentalitat, diguem, de la peça, i per tant existien altres valors que es podien considerar mereixedors d'una protecció. En aquest sentit, des de l'Ajuntament de Palamós hem treballat per veure quina hauria de ser aquesta protecció. La figura que, si escau, és la del bé cultural d'interès local, i estem treballant per incorporar-la al que seria el catàleg de béns immobles del Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Mm-hmm.
Anem a parlar d'aquesta obertura i d'aquestes visites guiades, perquè 200 visites, tot i ser el doble, pot semblar poc per l'interès que pot despertar una instal·lació d'aquest tipus. Com es coordinen, com s'organitzen aquestes visites, qui i sobretot com pot accedir-hi?
la gent molt bé. Sí, nosaltres ens vam adonar l'any passat doncs, que en seguida l'expectació que va crear l'obertura del claustre i del seu entorn doncs va superar l'oferta que en aquell moment s'havia llançat per part de la propietat i de l'Ajuntament de Palamós, que de comú acord doncs, van voler obrir la ciutadania doncs, aquest element i van proposar a la vista, tal com apuntàveu vosaltres a l'obrir el tema, doncs, a la vista de la demanda doncs, vam considerar la possibilitat de duplicar aquesta oferta. En aquest sentit, la gent que vulgui demanar simplement informació i no cal dir les reserves, doncs el que ha de fer és trucar al Museu de la Pesca, al 972-60-0424, en els seus horaris d'obertura, que cada dia és obert excepte el dilluns, trucar al museu i fer una reserva. En aquest sentit, s'apunta la gent fins a arribar a les 25 persones. L'entrada val 20 euros i es completa no només amb una visita al claustre, sinó també a l'entorn on hi ha, hem de recordar, un bé cultural d'interès nacional, que és el mas i la torre de defensa vinculada
sí.
i el mas,
el mas del vent.
Bruguerol, i també és veritat que es fa una degustació, un tast dels productes de la finca de Belloc, la finca Bruguerol,
uh-huh.
i on la gent també pot tastar els vins i els rolis i els diferents elements que estan produint allà d'una manera artesanal i sostenible.
Uh-huh. Les visites, diguem-ne, s'organitzen per grups i per entitats. Els particulars podem accedir-hi de manera, diguem-ne, espontània?
Efectivament. Només cal trucar i reservar. L'únic que pot passar és que pel dia escollit, doncs, en aquell moment estigui ple. No és el cas en aquests moments perquè això tot just es feia públic divendres de la setmana passada i no em consta doncs, que la demanda ja hagi superat aquesta oferta, però sí que és veritat que com més aviat la gent doncs, tingui interès en conèixer de primera mà tot aquest paratge i la història que l'envolta, doncs hauria de trucar al museu, s'apunten i després en un moment concret i en un lloc concret doncs comença la visita.
Mm-hmm. Aquest claustre també acull la celebració de l'esdeveniment onadens. És allò que en diu la frase aquesta així, la frase és una mica antiga, però és un marc incomparable per fer un esdeveniment com aquest.
Sí, la veritat és que l'entorn jo diria que és molt singular, és incomparable, això mateix és l'escenari ideal per organitzar una quantitat important d'activitats d'aquest caràcter cultural i aquest caràcter doncs, artístic i aquesta demostració novament doncs, de la companyia Cobos Mica d'acord amb l'Ajuntament de Palamós amb l'àrea de cultura doncs, ens portarà efectivament al juliol una peça més de l'Ona Dance.
Això, si no recordo malament, crec que és el 7 de juliol que la companyia Cirque Eia aquest any serà qui doni el tret de sortir d'aquest esdeveniment. S'hi està editant un llibre sobre aquest claustre també, senyor Martín.
Això mateix, el catedràtic que recentment ara s'ha jubilat de la Universitat de Girona, el doctor Eduard Carbonell, que va ser la persona que va coordinar per encàrrec de la Generalitat de Catalunya l'estudi que havia de determinar l'autenticitat o no d'aquest element, doncs ha estat treballant i encara està treballant en, més enllà de redactar l'informe final, doncs presentar un llibre que recull aquest context necessari del que és la família que va comprar, del que és el mercat de l'art, del que és les qüestions també més tècniques que tenen molt a veure amb la dimensió artística, arquitectònica, històrica del propi element, però en aquest marc molt més ampli que permetrà doncs, conèixer totes les singularitats i tots els detalls, elements de diferència i similituds amb el que és un claustre romànic.
De debò. aquesta investigació que va determinar que finalment el claustre no tenia origen romànic, vostè des de l'Ajuntament com va viure aquest període així una mica entre cometes, perquè recordem que estem parlant d'una instal·lació de patrimoni cultural, però aquest moment una mica convuls de ho és, no ho és, com ho recorda vostè aquest període?
Bé, és un període que d'alguna manera nosaltres el tenim latent i el tenim molt, molt viu i molt present, entre altres coses perquè no està esgotat. Les pàgines d'aquesta recerca, d'aquest necessari coneixement, no s'han esgotat, no s'han tancat. Des del nostre punt de vista, havíem de deixar forçosament la paraula als experts. Hem de tenir en consideració que si fins i tot ells en alguns punts doncs poden discrepar, és fàcil que des de la posició més local no poguessin prendre posició. Per altra banda, tampoc n'hem fet mai una qüestió, igual com la mateixa propietat, que no ha fet mai qüestió de si era o no havia de ser un element del romànic, se sembla. Mm-hmm. I per tant, ho vivim amb una expectació, però al mateix temps amb la tranquil·litat de que és el resultat natural de qualsevol recerca en la que el temps i més investigació, més estudi sobre el tema, permetran afinar encara més en aquest coneixement i, per tant, en la determinació de la seva autenticitat en la seva totalitat o en cadascuna de les seves parts, perquè també hem d'oblidar, doncs, que aquest claustre està format, doncs, per columnes, per capitells, per peces i peces que se van enganxant com un trencaclosques, i que algunes d'aquestes poden ser efectivament doncs originals. I en aquest sentit doncs estem sempre a l'espera doncs de que els nous de que investigadors que facin noves aportacions sobre el tema. Hem de recordar que hi ha elements d'època romànica que avui dia encara s'estan estudiant i que són motius de tesis doctorals i que són motius d'estudis, d'especialistes, que des d'una dimensió geològica o arqueològica o històrica o artística els van estudiant. Aquests elements tenen un gran recorregut en el que és el món de la recerca i de la investigació. El claustre aquest de Palamós no és el cas, tot just està en els seus inicis, i per tant ho viurem amb la naturalitat del que ens aporta el coneixement, que és necessari i que ha de ser contrastat.
Senyor Martí, recordem que aquest claustre s'obre, diguem-ne, al públic a fer-hi visites. Recordem dates i períodes, si us plau.
Sí, doncs ho farem quatre vegades a l'any. Ho farem els primers dissabtes del mes de març, o sigui, el primer dissabte de març, el dia 4, ja comencem les visites. El primer dissabte d'abril, el primer dissabte d'octubre i el primer dissabte de novembre, en dos horaris diferents, per tal de duplicar aquestes visites. Un començarà a les 11 i l'altre a les 12:30. Uh-huh. Amb aquesta voluntat, doncs, només cal adreçar-se al Museu de la Pesca, donaran més informació, potser més detallada, sobre el tema, i en qualsevol cas hi ha una llista en la que la gent s'apunta, i quan arribem als 25, comptant també que hi ha possibilitats d'entrar als menors, que són els de menys de 16 anys i que paguen exactament la meitat.
Perfecte. Senyor Miquel Martí, cap de l'àrea de Patrimoni de Palamós, gràcies per atendre la nostra trucada i per posar-nos una mica al dia de l'estat de la investigació sobre aquest claustre i sobretot aquest període de visites guiades que es torna a obrir a partir de, com deia, el primer cap de setmana del mes de març. Gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres, gràcies pel vostre interès.
Que vagi molt bé, adéu-siau, bon dia i sort.
Adéu, gràcies, igualment.
Passen 4 minuts de 8:45 del matí, esteu escoltant el Supermatí. Even know your power. I stand 100 feet, but I fall when I'm around you. Show me an open door, and you go and slam it on me. I can't take anymore.
To be near you, baby. Heart open, testify. Tell me that I'm not crazy. I'm not asking for a lot, just that you're honest with me. And my pride is all I got. I'm saying, baby, please have mercy. My lungs ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Consuming all the air inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Oh, please have mercy.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Balla que no l'entenc, però ella es transforma gaudint, ballant, rient. Tothom al meu voltant sap la tornada, jo fred, miro el cantant i li dic trencalat ja fa estona. Heu vingut a robar-nos les dones, heu vingut a robar-nos les dones. No som més que una banda de pseudopoetes. Feu quatre acords i us penseu qui sap què. Heu vingut a robar-nos les dones. Heu vingut a robar-nos les dones. Però si feu el de sempre, canteu com hienes. És l'hora ja d'entregar els instruments. En una tarda te'n puc fer 25.
Hi ha un subtext que mai no evoluciona.
Les cançons diuen tota l'estona.
Hem vingut, vingut a les dones. Hem vingut a
robar-vos les dones. Hem vingut a robar-vos les dones.
Crispetaires del pop, lletres repetitives,
ens en sobren i tot.
Hem vingut a robar-vos les dones. Hem vingut a robar-vos les dones.
Sempre fem el mateix, però vestit de manera que sembli que anem millorant amb el temps.
Seu gran hit és la primera de les cançons que ha sortit del darrer disc dels Amics de les Arts. Ja sona a la nostra emissora la seva cançó més recent, però aquesta ens agrada especialment, sobretot per l'aportació vitamínica que ens donen aquest matí, com el d'avui, dimarts 21 de febrer del 2017. No, va dir 2016, encara tenim el xip de l'any passat, alguns. Si mirem a la política, encara n'hi ha alguns que tenen el xip dels anys 50. Són les 8 del matí, 41 minuts. Anem a l'oci i la tecnologia digital amb en Josep Lluís Vidal.
Què tal? Benvinguts a una nova edició d'aquesta secció de tecnologia i oci digital. Spotify ha desenvolupat juntament amb Acuizer el servei Climatune, una aplicació web que genera llistes de reproducció basades en les condicions climàtiques de la ciutat en la que es troben els seus usuaris. És la culminació d'un any d'estudis en el que s'han relacionat i comparat les dades de 1.000 estacions meteorològiques amb les més de 85.000 milions de reproduccions agregades dels seus subscriptors. L'empresa sueca va extreure els atributs sonors de les cançons més escoltades a cada ciutat estudiada en diferents condicions, com un dia assolellat o una amb precipitacions. Les seves peculiaritats sonores determinen si una cançó és alegre o trista i indiquen si predominen els instruments acústics o elèctrics. I segons publica El País, WhatsApp està provant una evolució de l'aplicació incorporant part de stories de Facebook, permetent a l'usuari que afegeixi fotos i vídeos de perfil i presentant una nova interfície en la qual es presentin les novetats com un mur. Encara no se sap si aquestes proves acabaran finalment en una versió definitiva, però la idea és que en lloc d'accedir directament als xats, cadascú pugui repassar les fotos i vídeos de perfil que han patit variacions. En aquest sentit, la interfície mostraria una icona juntament amb el nom d'usuari que alertaria de l'existència d'un nou contingut. També destaquem que una empresa belga ha decidit implantar xips subcutanis als empleats que ho desitgin. El dispositiu, similar al que s'utilitza per identificar les mascotes, consisteix en una funda de vidre poc més gran que un gra d'arròs amb tecnologia d'identificació per radiofreqüència. En el cas dels éssers humans, el xip s'insereix en la mà i funciona com una matrícula, el número de sèrie de la qual pot canviar des d'una aplicació de telèfon mòbil. No conté cap dada de l'usuari i no emet senyals que permetin localitzar-lo, sinó que substitueix les targetes personals comuns en moltes companyies. La idea en aquesta empresa belga va sorgir dels empleats que perdien la seva targeta per obrir la porta. I també destaquem que Apple ha anunciat per el 5 de juny la conferència sobre desenvolupament. En aquest esdeveniment, com és habitual, revelarà les novetats sobre programari per als seus dispositius. Encara és aviat per confirmar que anunciaran una nova versió de iOS, el sistema operatiu per a dispositius mòbils, del Macintosh, el que funciona amb els seus ordinadors, o de WatchOS, el que funciona amb l'Apple Watch. El més segur és que hi hagi algun tipus de referència a les actualitzacions de tot aquest programari. La conferència es podrà seguir per streaming en dispositius adaptats per això, el que generalment significa que només serà possible en un Mac o en dispositius amb iOS. Durant l'últim trimestre de 2016 s'han venut a nivell mundial al voltant de 432 milions de telèfons mòbils, segons la consultora Gartner. El més destacat d'aquesta xifra és el predomini d'iOS i Android, els sistemes operatius per a mòbils d'Apple i Google, que suposen el 99,6% de totes les vendes. Un 81,7% del total d'aquests mòbils funcionen amb Android, mentre que un 17,9% es corresponen amb iPhones. Windows Phone, el sistema operatiu pràcticament abandonat ja de Microsoft, ha aconseguit un 0,3% de quota de mercat, mentre que BlackBerry ha venut tan poc que pràcticament funciona com el marge d'error de l'enquesta i només ha venut unes 200.000 unitats. També parlem de Nokia, que va anunciar diversos telèfons per a finals d'aquest mes de febrer al Mobile World Congress. A més del Nokia 6, que sembla que serà el més potent de moment, també veurem el rellançament d'un telèfon molt conegut i icònic, per allò que va marcar la primera gran època de la telefonia mòbil. Serà el Nokia 3310, que es tornarà a vendre aquest 2017 a un preu de 2017, però amb algunes millores per posar-lo al dia i amb el mateix disseny, amb la idea d'usar-lo com a telèfon secundari. El seu preu serà de 60 euros. Per altra banda, parlem de l'informàtic alacantí Carlos García, que ha denunciat públicament l'extremeny Roberto Carlos Salguero d'atribuir al seu programa informàtic FacturaScripts, dirigit a facilitar la facturació de les petites i mitjanes empreses per crear el programari ST Gestión i amb el qual hauria obtingut diversos premis. Ha exposat que l'extremeny podria incórrer en una infracció de llicència per atribuir-se l'autoria de tot el codi font del seu programa, de manera que estudia emprendre accions legals contra Salguero amb l'assessorament de l'Associació de Programari Lliure de Catalunya. Encara que el programari dissenyat per García és lliure, gratuït i qualsevol usuari pot descarregar-lo, és obligatori citar el creador del mateix quan es fa ús o es comparteix. I acabem amb Facebook, que per fi ha cedit davant els anunciants. El desembre passat, aquests van deixar ben clar que volien un agent extern que mesurés de forma precisa l'impacte de la publicitat, i això han aconseguit. En una publicació del seu blog oficial, la companyia ha anunciat que Media Rating Council auditarà les seves audiències per verificar la informació. D'aquesta manera, els clients de Facebook rebran informació més detallada sobre l'impacte a Facebook i Instagram de la publicitat contractada. I fins aquí la secció de tecnologia i oci digital d'aquesta setmana. Fins la propera.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Liars, time is ticking for the empire. The truth they feed is feeble.
Supermatí.
La informació musical amb en Marc Clapés.
Hola, bon dia. Comencem el repàs de les notícies musicals. Lana Del Rey es va veure obligada a compartir el seu nou senzill Love després de comprovar com una vegada més algú el filtrava a la xarxa. Des d'ahir mateix ja se'n pot veure el seu videoclip oficial.
La informació musical.
El 3 de març arribarà el nou disc de Joan Rovira, del qual ja en podem escoltar i també veure el seu nou senzill, Encara tenim temps. El títol del disc és un clar missatge positiu i esperançador. I és que no hi ha res més positiu que saber que encara tens temps per canviar les coses, per fer realitat els teus somnis, per començar una nova vida, per tornar-te a enamorar, per tornar a sentir, per viatjar. L'amor i el temps són els temes principals del seu nou treball ple de melodies coloristes i sempre amb el missatge positiu i l'energia que el caracteritza.
La informació musical.
Torna al mític Doctor Music Festival, un festival que torna al lloc on va començar tot, a Escalarre, a la Vall d'Àneu. Les dates que hem de marcar a la nostra agenda seran el 12, el 13 i el 14 de juliol de 2019. Tot i això, a partir de principis de maig ja es podran comprar els primers abonaments a un preu de 175 euros. Encara queda molt de temps i no es pot anunciar cap nom, però en el seu moment van desfilar per l'escenari artistes de la tarea de Bob Dylan, Lou Reed, David Bowie o Blur.
Ja coneixes el nostre web? pernodirres.cat. Notícies, agenda, entrevistes, concerts, novetats. pernodirres.cat.
La informació musical, com sempre, com cada dia, de la mà de Marc Clapés, a punt de tancar el programa d'avui. I com sempre, amb un últim repàs informatiu de tot allò que ens toca de més a prop amb en Toni Celles i amb la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
Almenys una quarantena de pisos ocupats a la Bisbal, Toni.
Bon dia. Un estudi de l'Àrea d'Acció Social i Ciutadania de l'Ajuntament de la Bisbal ha detectat un total de 67 ocupacions d'immobles. D'aquestes, 41 han estat confirmades per la Policia Municipal. L'Ajuntament denuncia l'existència de màfies que ocupen pisos i després els lloguen per 150 euros al mes.
L'estudi elaborat per la Fundació Sergi conclou que hi ha 319 habitatges provinents d'un procés d'execució hipotecària. Aquesta xifra suposa gairebé la meitat del total d'habitatges buits al municipi, segons el cens de 2011, amb què compta l'Ajuntament. Ara el consistori pretén inspeccionar i mobilitzar el conjunt d'aquests habitatges buits per tal que es converteixin en futurs destins de lloguer social. Els responsables municipals ja s'han entrevistat amb les entitats financeres propietàries dels immobles per intentar aconseguir-ne la cessió i revertir les situacions d'ocupació il·legal.
La detecció per
precoç de l'autisme és fonamental pel seu tractament.
El Baix Empordà compta des de fa pocs dies amb una unitat especialitzada en la detecció precoç de casos d'autisme en infants. És la segona de les comarques gironines després de la del Gironès. El gerent de CatSalut a la demarcació, Miquel Carreras, destaca a Ràdio Capital que aquesta unitat és molt important perquè cal detectar l'autisme quan abans millor.
La unitat especialitzada no té una seu física concreta, sinó que la integren especialistes de l'ensenyament, els afers socials i la salut, que s'encarreguen de coordinar i valorar els casos que els arriben, ja sigui des de les famílies, el sistema educatiu o la xarxa de salut. Aquests professionals reben el cas i l'estudien per fer un diagnòstic i després determinar quin és el tractament més adient per aquell cas en concret. Segons el doctor Miquel Carreras, la detecció primerenca és molt important.
Sobretot és a l'escola, eh? És a l'escola on es detecten aquests casos, aquestes alteracions, que veuen que no és un nen que no se socialitza prou, que no té prou contacte amb els companys, que fa actituds una mica diferents de les altres, des de l'escola Bressol, a l'edat d'infants, a primària o secundària. Com més aviat els detectem, més aviat ens va bé per fer un tractament i una orientació terapèutica adequada.
L'autisme es caracteritza per un desenvolupament marcadament anormal o per la deficiència de la interacció i de la comunicació social, així com per un repertori extremadament restringit d'activitats i interessos de les persones.
Els industrials de Palamós reclamen que es desencalli la zona industrial de la Pietat.
L'Associació Palamosina d'Empresaris Industrials s'ha pronunciat en els Estira i Arronsa sobre la manca de sòl industrial al municipi. L'entitat aposta perquè es desencalli la zona industrial prevista pel Pla General d'Ordenació Urbana, el POUM, al sector de la Pietat, on ja hi ha la Hutchinson. A més, segons el Punt Avui, els empresaris reclamen que el tema s'acceleri. Aquesta associació l'integren prop d'una vintena d'industrials, tot i que havien sigut molts més.
L'entitat considera que el projecte que el govern municipal vol impulsar al sector de la Pietat s'adapta a les necessitats i és respectuós amb el medi ambient. Per això reclama que es desencalli ja i alerta que és urgent que el municipi pugui disposar de més naus industrials. Darrerament, el govern municipal, format per Esquerra Republicana i Convergència i Unió, ha fet arribar una nova proposta als grups en què manté el sector de la Pietat, però amb un plantejament d'una àrea més reduïda de 25 hectàrees.
Les 8 del matí, 57 minuts. Platja d'Aro obre les consultes del Pla Director d'Equipaments.
La Regidoria de Participació Ciutadana i Dinamització Comunitària de l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro desenvolupa la fase de diagnosi del nou Pla Director d'Equipaments al municipi. Des de l'estiu ha recollit informació sobre els equipaments existents per elaborar un inventari i conèixer la valoració que en fan els tècnics municipals. Ara és el torn de dos tallers participatius. Un serà amb membres de tots els grups polítics municipals i l'altre amb una representació de la ciutadania.
L'objectiu és que hi hagi representació dels diferents nuclis, franges d'edat, gènere i origen. Per participar-hi cal estar empadronat al municipi o tenir-hi segona residència amb una antiguitat mínima de 5 anys. No hi poden participar els que hagin estat membres electes en el darrer procés electoral municipal. El Pla Director d'Equipaments ha de ser una eina de planificació que marqui les necessitats i les prioritats d'inversions en equipaments pels pròxims anys.
I acabem, hi ha reformes a l'asil Surís de Sant Feliu de Guíxols.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols destina 1,2 milions d'euros a les obres de millora dels entorns de l'asil Surís. El termini previst per aquests treballs és de 8 mesos.
El consistori té previst començar les obres la propera tardor. Primer s'abordarà la millora dels entorns de l'asil amb la reordenació dels jardins, l'enderroc de la tanca de pedra del carrer 2 de maig i la reforma total de la plaça de l'Abric. La darrera junta de govern ja li ha donat llum verda i es preveu que s'adjudiqui l'obra abans de l'estiu.
Gràcies, Toni, i gràcies, Sílvia. La informació més pròxima torna al supermatí, com sempre, demà a partir de les 8 i les 24 hores del dia a través del web radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
El portal de notícies sobre casa nostra. Estem a punt d'acabar el programa d'avui, però en tenim temps encara per la previsió meteorològica, Martí Seguer.
Doncs sí, avui esperem un dia força avorrit meteorològicament parlant, i és que el domini de l'ambient assolellat i les bones temperatures ens acompanyaran uns quants dies. Avui esperem arribar als 19 graus de màxima i als 2 de mínim al vespre. I com dèiem, els propers dies igualment marcats pel bon temps i les bones temperatures.
Toni Celles, Sílvia Pedret, David Parreño, Dani Cortés, Martí Seguer, Juli Cuenca, Josep Lluís Vidal, Marc Clapés, l'equip del Supermatí d'avui. Gràcies en nom de tots plegats, que vagi molt bé i tornarem demà a les 8.
Supermatí amb en Miquel 40.
Adéu-siau, bon dimarts.